La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, són un quart i un minut de 10 del matí del dimarts 7 de febrer de 2023. Us saluda Albert Soler, Bonamussa. Comencem la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Un moment, com sabeu, per prendre el pols de la ciutat amb quatre representants del que podríem anomenar la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies, ja sabeu, les podeu escoltar a través de la ràdio, la clàssica, la FM, la 91.5, però també a través d'internet en directe o recuperar-la posteriorment. No m'entretinc més i saludo ja qui ens acompanya avui. Per un costat tenim a Sergi Baixas, periodista del Nació Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
Jordi Casas, historiador d'aquí de Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
Juan Merino, activista de la Floresta. Bon dia.
Bon dia.
I avui debuta la Mariona Sòria, periodista també de Sant Cugat. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
I molt bon dia. Avui volia, teníem tres temes per parlar, a veure que, si ens dona temps de parlar-ne de tots tres. Avui volia parlar un que potser és un punt específic, però crec que ha causat bastant d'impacte a la ciutat, que és l'accident que ha tingut un jugador del Cubàsquet infantil, de categoria infantil, durant un entrenament a l'Escola Catalunya. Ha transcendit aquest cap de setmana, però va passar dimecres passat. Edat infantil, per qui no ho sàpiga, és al voltant dels 13 anys, per tant, és un nen bastant jove. S'estava entrenant a la pista exterior de l'Escola Catalunya, va relliscar, la pista estava humida, i es va donar un cop al cap a la zona temporal, va passar dos dies a l'UCI, per tant, va ser una cosa relativament greu, i ara mateix està una mica en observació, perquè estem que pugui tenir alguna seqüela a la huida per la zona on es va donar el cop. Des de fa molt temps que el club, el Cubàsquet, però també la UESC, es queixen a l'Ajuntament d'haver d'entrenar, sobretot el bàsquet base, amb pistes de ciment, que a l'hivern estan humides, a banda del fred, que provoquen caigudes, etc. I que es queixen que l'Ajuntament no fa res per evitar-ho. Sobre aquest tema també n'ha escrit el Sergi Baixas, i si vols comencem amb tu, una mica doncs, com ho has viscut, i tens aquesta sensació, no? És a dir, és aquell, els equips de bàsquet fa temps que avisen, i és allò d'un dia cabell llop, i sembla que ha arribat.
Sí, principalment el que diria, per posar-ho en perspectiva, és que el que va passar va ser molt mala pata, va haver-hi mala sort, no? El pobre nen doncs, va relliscar i va justament caure de cap. I, bueno, en primer lloc, pues, traslladar el suport a la família, al nano i al club, que segur que ho va passar molt malament dimecres passat quan va veure la situació. Aquí el punt, no, en el que ens trobem és qui és el responsable d'aquest fet. Evidentment és un fet fortuit, no? Però qui s'ha d'encarregar de tenir les instal·lacions ben preparades, que estiguin adequades, etcètera, etcètera, per intentar evitar que passin aquest tipus d'accidents, no? I aquí ens trobem que seria l'Ajuntament com a espai públic d'un centre educatiu, que són les pistes de bàsquet d'aquesta escola, haurien d'estar preparades i adequades perquè això no passés. I es veu que, com has comentat, no?, que s'havia avisat en reiterades ocasions a l'Ajuntament de solucions, i jo parlant aquest cap de setmana amb ells ens deien que això, que només havien rebut silenci. És més, la temporada passada també va haver-hi, em van comentar des del Cubàsquet, que un altre nano va quedar inconscient per una altra nova relliscada. És a dir, que ja vam estar a punt d'una altra desgràcia fa un any. Clar, s'està avisant, no? Com dius, ve el llop, ha vingut el llop, això hauria pogut acabar molt malament, i bueno, ara la pilota està en mans de l'Ajuntament, a veure com respon a aquesta crisi, però de moment ja sabem que moltes entitats esportives estan molt nervioses perquè, bueno, hi ha aquesta manca d'equipaments a la ciutat, i això s'ha de solucionar ja.
De fet, afegeixo una cosa. Nosaltres ahir vam parlar amb la presidenta de l'AFA, sembla que vosaltres també ho vau fer, la presidenta de l'AFA de l'Escola Catalunya, i ens va dir que, diríem, des de l'escola sabien que quan la pista està molla, quan fa fred, etc., no han de fer servir la pista. I juguen a qualsevol altre lloc que no sigui la pista. És a dir, en horari escolar ja se sap el perill que hi ha amb aquest tipus de pista, no? Uh-huh. I, bueno, doncs això. No sé, vols dir alguna cosa, Mariona?
Mira, jo vaig a fer una mica de abuela cebolleta, perquè jo soc exalumna de Catalunya, uh-huh. I et parlo ja de fa 40 anys, o sigui, poca broma. Nosaltres sabíem que dies com avui, per exemple, no, de que hi ha gebrada, que pot haver-hi una mica de gel, sabíem que era un dia de festa, perquè nosaltres arribàvem a l'escola, ens posàvem dintre la pista i patinàvem. Fins que ens ho van prohibir, evidentment, perquè té molt de perill, no? 40 anys després, jo he fet esport en aquella pista com a adulta de la UMED, vale, de les activitats de la gent, per la gent adulta de l'Ajuntament. I he jugat a la mateixa pista. I quan vaig entrar per primera vegada, després de 35 anys a l'escola, per jugar, en aquest cas a futbol sala, vaig veure que la pista estava exactament igual com la recordava. Per tant, sí que hi ha un històric, un precedent, que és que en aquella pista no s'ha fet absolutament res des de fa 35-40 anys que deu tenir l'escola, quasi que em sembla que va a complir els 50 anys. Per tant, sí que hi ha una reflexió de fons, a dir, estem jugant amb les mateixes instal·lacions de fa 40 anys. I per tant, si no estava cantat, tenim un problema. Teníem un problema, perquè si l'AFI ja s'estava queixant, és que aquí hi havia un rerefons, i per tant segurament hi ha un problema de previsió de l'Ajuntament. També hi ha un problema de hem crescut en població i no hem crescut en infraestructura esportiva, vull dir, ni esportiva ni en moltes altres coses, no? però d'allò que depèn de l'Ajuntament, jo crec que sí que hi ha hagut una falta de previsió, una, en aquest sentit, una desídia de fer unes instal·lacions com cal. També he de dir, no pot haver clubs de primera i de segona. I a Sant Cugat, el Cubàsquet, em sembla que tenia aquesta sensació, no? De que, bueno, de que si s'espavilaven amb la pista descoberta de Catalunya, doncs ja n'hi hauria prou. Ara jo crec que cal una reflexió, un cop de taula, i pensar que els nens i les nenes del club que siguin han de tenir unes instal·lacions adequades, com a mínim, amb seguretat, no?
Exacte.
En primer lloc, em sembla bé, perquè va estar molt temps que això no es feia, que s'aprofitin les pistes dels col·legis quan no hi ha classe, no? Perquè estaven buides, no? Passaves, per exemple, al costat del Maragall, que jo he vist al costat, dissabtes i diumenges, dius, ostres, això, quin malbaratament, no? Això és una cosa positiva. Segona, evidentment, les pistes han d'estar en condicions. Ara aquí m'imagino que hi ha un problema afegit, a part de que pugui haver-hi desitja de manteniment, que quan són els alumnes, els professors poden dir, avui no es juga. Clar, no és un campionat, és una altra història. Qui pren la decisió que no es juga si la pista està mullada, no? I una cosa és que hagi d'estar en condicions, una altra cosa que potser algú hauria de prendre la decisió de dir, escolta, no juguem, no? Bé, no, en tot cas que les arreglin.
Sí, sí, no, aquesta és la que estava pensant jo. Digo, hi ha alguna persona que té que dir, aquí no es juga perquè això no està en condicions. Però a part d'això, jo faig una pregunta. Jo no conec el col·legi, no? Però dintre no tenen un pavelló, no tenen un gimnàs, no tenen una pista dintre del col·legi?
Hi ha un pavelló. Hi ha un pavelló, però hi ha tants equips que poden jugar,
sí,
que està absolutament ple. És a dir, jo recordo d'haver jugat a hores intempestives i que els nanos d'alguns clubs juguen i entrenen hores intempestives, que tampoc no és bo pels nanos, perquè nens de 13 anys estan entrenant a les 10 del vespre perquè no hi ha horaris, perquè està absolutament
col·lapsat.
La qual es porta, la part positiva és que hi ha molt esport de base.
Aquesta
és la part positiva.
Se necessita fer un esforç per muntar més infraestructura necessària no solament per la joventut, sinó per la gent gran també.
Tenim una quantitat de gent que d'una generació que partia d'esport brutal, no?
Però és que hem sigut ciutat de l'esport, recordo, fa uns anys, és a dir, hi ha hagut una voluntat de promocionar això, doncs tenia sus coses a nivell.
Sí, però en aquest cas jo penso, la pista és de ciment, però hi ha un altre producte de que de ciment, o sigui, que no regisquin.
No, en aquest cas no, el que passa que...
Però això lo podíem haver fet, no? O sigui,
El club si es veu que ho va demanar i que no s'ha fet. Clar. És a dir, que es pot posar un producte...
Sí,
jo ho desconec,
o posar una cobertura. Perquè aleshores...
Clar, potser té més costós, però evidentment...
No cal anar a les pistes esportives per relliscar. El material. Tu fins i tot un pla Octavià, amb aquest tipus de lloses que van posar al seu dia que van costar un Congo, per cert, que això acaba vindre de Navarra. No. Això, suposo un problema de porositat o no sé què, hi ha trossos que has d'anar així arrencat i tal, perquè si no caus, no?
Però en aquest cas jo penso que si no se podia fer, o no teníem possibilitat l'Ajuntament o pressupost per fer un pavelló o posar una coberta a la pista...
Però quants anys fa que estem demanant?
Si
que Magener, per exemple, que Magener és una pista que es podria aprofitar perfectament i que està absolutament deixada. I quants anys fa que a Mirasol estan demanant que...
Jo diu 40 anys, almenys.
Jo el de Margener diria que l'ACA ja ha dit que no, per la Riera, que passa per allà i tal.
Hi ha molta humitat i tot, sí.
Al final es parla d'una tasca de prevenció, no?, que és poc agraïda per les administracions, però que justament s'ha de fer per evitar que passin aquest tipus d'accidents. És a dir, que no passi res és positiu per l'administració pública. Si anem descuidant els equipaments i les instal·lacions i al final passa el que passa, doncs mira.
Sí. I després hi ha l'altra cosa que ha dit la Mariona dels equips de primera i de segona. És a dir, ara, com que hi ha dèficit d'infraestructures, això ho sabem, i avui, encara que ho decideixin avui, no estaran fetes fins més a saber quan, dius, com gestiono el mentrestant? Com reparteixo? Sempre hi haurà algú que li tocarà entrenar a l'aire lliure. Però pel que ens ha explicat, està molt desequilibrat. És a dir, no és a dir, vinga, va, doncs tothom té el 20% dels entrenaments a l'aire lliure. No, n'hi ha que en tenen el 50% i n'hi ha que no en tenen cap, o un percentatge petit. Jo ara no tinc les xifres exactes, per tant no direm ni quins qui, quins no, però és així i està molt desequilibrat, i una de les queixes del cubàsquet és precisament aquesta, el desequilibri. Ells ja entenen, no, ja sé que una part ho haurem de fer igualment, però ostres, és que...
O sigui, hi ha dos problemes, de manteniment i d'organització.
Correcte.
I de projectes, no?
O sigui, projectes, no, de problema d'inversions.
I d'inversions.
Correcte. Que són 100.000 habitants i...
I 94 de
bueno, bueno, sí.
No, dic perquè jo
96,
no? 96, bueno, però que tampoc no ens accelerem, no ens accelerem.
En quatre edificis allà a Bopelleres ja
no ens accelerem.
Però tal com està configurada la ciutat és per a 50.000 màxim.
Imagina els que vivim aquí des que Sant Cugat tenia 8 o 10.000 habitants.
Ostres.
Molt bé. Bueno, doncs, aquest tema ha donat de debat, però en el fons estem tots bastant d'acord.
No es pot discapar sobre aquest
exacte
tema.
Però ara que en trauré un, que em sembla que no hi estem tots
el
igual
tema,
de l'acord. Aquest és el tema. Va. Tema de la Floresta i el Consell de Barri de la Floresta, o el futur Consell de Poble de la Floresta. Perquè a la Floresta, i aquí ja parlo en primera persona, Juan, esteu una mica enfadats perquè no aconseguireu l'autonomia que estàveu negociant. En el seu moment es va pactar amb l'Ajuntament fer un reglament nou pels Consells de Barri que contemplés més marge d'autonomia per al Consell de Barri de la Floresta, que es convertiria en el Consell de Poble, com deia, eh? És a dir, menys que una MD, evidentment no voleu ser una MD, però sí que un punt més de, com deia, autonomia respecte als altres Consells de Barri. Ara, però, hem sabut que això no serà possible i que la plataforma Més Autogovern per la Floresta, la qual em sembla que en formes part, pot ser?
Sí, sí.
Formes part, Juan, doncs ha abandonat la comissió d'estudi, o sigui, ha plantat a l'Ajuntament en aquesta comissió que s'estava negociant aquesta reforma dels Consells de Barri. Doncs, si vols, explica'ns una mica els motius que us han portat, Juan, a sortir.
Sí, en principi, perquè nosaltres el que creixem que per canviar el que és el que nosaltres volem, que és el Consell, la pràctica del Consell, no? Primer hi ha que modificar la de participació, que està per sobre, i també reformar el que és el ROM, que és el que se rige tota la ciutat, no? Al no reformar-se aquestes dues, la tercera ja no va, perquè nosaltres el que volem és que el president, vicepresident i secretària siguen elegits en la llista com si fossin les municipals, no? O sigui, la llista, i que siguen tots, i llavors després els representant per les comissions. Doncs, bueno, portem ja des de l'any en el 19, se va començar, se va fer amb tots els partits polítics, se va fer una xarra allà i tothom estava d'acord, bueno, més, otro menys, però bueno, tothom estava d'acord de que la cosa havia que reformar-la perquè no se podia continuar així. Però bueno, hem tingut reunió amb tots els partits, bueno, menys amb Esquerra, perquè Esquerra no s'ha donat encara l'oportunitat de parlar amb ell, se l'ha presentat, s'ha discutit amb tots els partits, i bueno, en principi, pues la cosa funcionava bé. Què passa amb això? Pues que no estem totalment en res d'acord amb el que s'està discutint ara. Perquè ara nosaltres, bueno, en principi a nosaltres no ens importa que sigui ampliar a tota la ciutat, perquè en principi nosaltres el que volíem era per a nosaltres, per a la Floresta, que s'amplia a la ciutat, bé, per això penso que és diluir una mica tot el que és el treball nostre que hem portat durant aquest temps. I, pues clar, lògicament no veus que aquí la cosa ja és una cosa darrere d'altra, tenim moltes coses empantanegades allà a la Floresta. Com ja se va fer una diagnosi que ja portem un any i mig de tot el barri per a poder participar i que la gent se succeixi en els problemes que tenim, l'Ajuntament no da sortida amb això. Tenim el plan director de la Floresta que va començar en el 2000, que tampoc ha arribat a res, moltes coses. I això, per això se va formar el grup d'autogovern. Bé, aquí la situació ara és al Consell, a la discussió, a la tècnica, a la comissió tècnica, el Consell de la Floresta sí que estarà present, que és una cosa, perquè no té res a veure una altra, però nosaltres no estem d'acord. I aquí no...
I la decepció és perquè se us va prometre que sí i ha sigut que no? O sempre us havien dit, bueno, ja ho veurem i...
No, estaven, tothom estava d'acord. Però nosaltres posàvem per seva part davant que havia que reformar les dues lleis anteriors. A no reformar-les no són les expectatives nostres. Perquè, clar, nosaltres el que volem també és els tècnics de barri. Això entrem ja en el que és la part... Si no és, com tu has dit, no és una MD, però... Y hay que al barri hay que dotarle de un trabajo, o sea, de unas señas que puedes trabajar lo que es el día a día allá, porque de momento nosotras es que estén, yo siempre he dicho que yo contra la metrópolis no puc, o sea, desde la floresta. Claro, no puc ser, o sea, las cosas se enquistan, no se le dan solución a los problemas y estén siempre igual. Nosotros lo que volem es una autonomía, una vida de autonomía para desarrollar todo el trabajo nuestro de todas las deficiencias que hay a la floresta, claro, lógicamente ya que hay un presupuesto, y volem unos técnicos, los técnicos de barrio, los técnicos de la administración, no unos técnicos que sigan dinamizador de cosas culturales, historias de aquella. No, eso yo pienso que en la floresta estén sobrados de todo eso. Tienen, bueno, siempre ya si ven algún lumbrera que lo porta a ver, en cara, ¿no? Pero lo que necesitan son los técnicos de barrio para afrontar totes les deficiències que tenen al barri. Uh-huh. L'altre dia, vam parlar a l'altra tertúlia, aquí sobre els problemes que tenen les barreres arquitectòniques. Uh-huh. Bueno, la barrera arquitectònica, si aquí en Sant Cugat estan malament, allà la floresta pitjor. I luego després, quan vas i parles en el Consell de la Gent Gran, per exemple, con un pressupost que han tret ara, no sé, de 200.000 euros, que sortia des de la plaça del monestir, arribar fins a l'estació, per a la gent gran fer uns passadissos que vagin bé, que vagin segur, que vagin arribar tot, que de moment hi van invertir 20.000 euros. Jo li vaig preguntar al senyor Pere Soler, que, bueno, perquè no va nombrar la floresta, però diu, per la floresta, què? I va dir, bueno, és que si tenim que fer-ho a la floresta, se nos fa tot el diners. Vull dir que hi ha una deixadet en aquest sentit.
Molt bé, gràcies.
Bueno, grosso modo, així una mica.
Perfecte. Doncs Jordi, em sembla que no estàs del tot d'acord.
Jo vull fer una mica història. Jo, a l'any 88-89, quan es va elaborar el primer pla de desconcentració per barri, jo era regidor i vaig estar a la comissió, i després, al cap d'uns anys, vaig estar a la comissió de reconversió de l'entitat local menor de Belloreig en entitat municipal descentralitzada. I sé que aquests són temes molt problemàtics, molt complexos d'un punt de vista polític-administratiu i que toquen elements molt sentits per la gent, no? Quasi això, identitaris, que són els pitjors que hi ha. Jo entenc... Primer es va parlar de... Primer, un referent que s'aplava a la Florista i altres barris era l'EMD de Belloreig. L'EMD de Belloreig no és universalitzable. No es pot fotre un EMD per cada districte, això és inviable per molts motius, administratius, de pressupost, etc.
I està prohibit ara.
Il·legals. De fet, i permeteu-me, quan el 54 em sembla ser, es crea l'entitat local menor de Belloreig, ja era il·legal, perquè havia un continuat urbà entre Sant Quadre i Belloreig, i això no permetia la llei. El que passa és que va haver un senyor, que tenia molt poder, que jo crec que va ser en Samarang, que va negociar a Madrid perquè això s'aprovés. Però bé, això és història, ja. Bueno, jo crec que MD no pot ser, hi ha un descontent sobre el funcionament dels consells de districte, això és cert, i jo crec que a Sant Cugat ja... Jo crec que estem d'acord. Tres consells distrits que tenen una certa trajectòria, que són la Florista, les Planes i Mirasol, i després hi ha els tres del que se'n diu el centre, que són més recents, que tenen, diguem, una personalitat i una dinàmica diferent. Jo crec que s'ha de trobar... A mi això del Consell del Poble de la Florista, què vols que et digui?
Bueno.
Però, crec que s'ha de trobar un model que no serà fàcil, gradual, on cada consell de barri, que de fet, exceptuant el centre, el Consell de Barri coincideix amb el perímetre del districte, però és igual, pugui tenir aquell nivell de competències,
exacte,
fins i tot d'elecció dels seus membres i de recursos humans i pressupostaris diferents. Podria fer un paral·lelisme amb les autonomies, no? El dia 143 i el 151. Probablement hi ha districtes o barris que no volen tenir més nivell d'autogestió, no? I probablement n'hi ha que sí. Llavors s'hauria de trobar un sistema que hauria de ser diferent a l'actual, que és complicat, elaborar-lo i organitzar-lo, on cada districte pugui tindre un nivell competencial en funció de la dinàmica de cada barri, no? O cada districte diferent. I aquí es tracta de veure com encaixem lo de la floresta sense crear un greuge comparatiu. Ara, jo, em sembla bé, ara, Això, administrativament, a part del tema de la voluntat política, és molt complicat, eh?
Sí, sí, tan complicat. Bueno, mira, si és complicat, nosaltres vam tenir una jornada que va vindre l'alcalde d'Estartit. L'alcalde d'Estartit va estar aquella jornada.
És un MD, també.
És un MD. I el de la Canonja, de Tarragona, que va ser l'última. Penso que la Canonja va ser l'última. I no me recordo el nom de la persona que va vindre de Valldorès, que és el que més sap de tot això, i va estar explicant, o sigui, s'ha treballat sobre el tema.
Juan Cortés, no?
Em sembla que sí.
No, Juan Cortés és de Valldorès.
Sí, però va venir de Valldorès.
Va venir allà. O sigui, ens han explicat tot, hem tingut ja totes les relacions per saber que això no pot ser. Però bueno, aquí a nosaltres, a la ciutat, mira, és una cosa que per nosaltres està molt clara. La ciutat, tal com està ara mateix, con respecte a lo que és lo districte, això no pot funcionar. Almenys los que estén fora del centre
de Sant Cugat. Tal com està.
Tal com està, no poden funcionar. I a més, con una ciutat que diu que dentro de res tindran 100.000 habitants, a l'Ajuntament Central, l'Ajuntament té que donar competència a los districtes, perquè si no, no funciona. Això no funciona, no funcionarà mai. Si se vol tot, se continua con la centralització que hi ha ara, no tirarà. Sempre habrá la discrepància, la floresta, la plana, Mirasol, sempre estaran en contra de moltes coses. I hay que agafar i treballar sobre aquest tema. Mira, per exemple, el que tu deies que no és extrapolable d'un districte a un altre. No, per suposat. Nosaltres teníem allà la floresta, teníem l'observatori, havíem creat nosaltres allà l'observatori de la vivienda de la floresta, para definir lo que es el territori de la floresta, pues va fer un estudi, o sea, ve, està bé, l'observatori està bé, lo que se tenia que fer, los proyectos que hi havia tot. Bueno, hem arribat ara a aquel consistori i se l'han portat a Sant Cugat per fer-lo des d'aquí. No pot ser.
Això és que no observava bé.
Sí, això no. Això no funciona així, o sigui, la problemàtica que té la floresta no la té el centre de Sant Cugat.
Deixem que parlin aquests.
Sí, sí.
És molt divertit, perdoneu, perquè és molt divertit perquè estic veient la reproducció de la política, diguéssim, de Catalunya, o sigui, reproduïda amb els barris de Sant Cugat. O sigui, el procés viscut des de Sant Cugat. Algú que diu que no, que tothom ha de ser igual, i uns altres que reclamen la seva idiosincràsia.
Estic d'acord amb tu perquè és el que penso jo.
Exacte, anava a dir-te, és que jo estic a favor vostre. O sigui, la floresta té una idiosincràsia que no tenim als barris del centre, té unes problemàtiques, una població, un envelliment, uns problemes de mobilitat, uns problemes absolutament diferents que els que puguem tenir als barris del centre, i per això funcionen diferent, i per això reclamen la seva potestat de decidir i de tenir els diners per aplicar el que ells necessiten. Jo estic absolutament d'acord amb vosaltres. O sigui, la floresta independent, ja.
Bueno, ja la vam fer el dia 28.
El dia 28 es veu independitzar.
Digues, tenim un cafè per a tots. No. Àmbit municipal és
mal. Jo, una cosa, si som independents acabareu com Badia del Vallès. Us tindrà que mantenir serveis socials de la Generalitat.
No si tenen els diners.
No. La floresta no pot autogestionar-se perquè té recursos.
No, escolta, no estem parlant d'autogestionar-se la floresta. Estem parlant de competències, sí, sí. De competències que Marino, funcionarem millor.
Ja,
mira, explico un... Ai, perdona.
Sí, no, no et preocupis. No, res, jo crec que en aquest cas considero primordial que el fet és tractar la gent adulta i no enganyar-la. I aleshores, tu el que no pots fer és, com a ajuntament, prometre unes coses que després de moltes reunions i molts esforços per part de tothom, després tot això acabi en paper mullat. I després, doncs, aquelles competències que s'havien promès quedin reduïdes a alguna cosa molt ínfim.
No van prometre res, encara.
No, ja, sí, però és una mica com ensenyar-vos el Carmel, no? I després sí, dir-vos, doncs ara ja no el tindreu tant.
Vale. Rebaixar.
Exacte, rebaixar l'àmbit, no? Les ambicions que es tenien inicialment. Clar, la floresta, al final, el que es troba és que és un barri que vol més autonomia i ha estat buscant durant els últims anys com aconseguir-la. S'han anat trobant portes tancades arreu i llavors es diu Consell de Poble. Per què? Pues per evitar aquest cafè per a tots, no? I tenir aquestes majors competències que sobresurtin, no? de lo que tenen els consells de barri aquí. I aleshores, clar, s'ha trobat com una fórmula una mica estranya, no? Que és passar de batejar un consell de barri a un consell de poble, que no vol dir res, realment. L'únic que és una intenció velada, no?, de dotar de majors competències a aquesta zona.
Això, sí, això és un homenatge, com la plaça Miquel Ros, també nosaltres diem la plaça al poble, i el Consell del Poble és un homenatge al nostre veí que ja és mort, Ramon Bordà. Però bueno, i nosaltres som conscients d'això.
Sí, sí, vull dir que no vol dir res sobre el paper, però que està molt bé, perquè...
Però és una concepció identitària, no?
Sí, però jo, bueno, vull dir una qüestió tan simple com que allà a la Floresta nosaltres teníem problemes. Feien la festa major i, bueno, els veïns se queixaven, hi havia problemes a la plaça i ara tot. Bueno, ens van sentar i, bueno, nosaltres allà se va crear el pacte per la convivència. I qualsevol problema que avui en dia traspassa una mica de lo que és una baralla entre dos, una discussió entre dues persones, que s'estenga una mica més a la gent, pues això se trata. Tenim el pacte per la convivència que nosaltres farem, lo citem tots, fent la nostra reunió i discutim els temes, el per què aquestes qüestions. Nosaltres la festa major, per exemple, la van distribuir per una altra a les pistes, la van posar al parc de les dones, se feia servir una mica més el casino, però ja està, ja no, ja tot... que hi ha molt soroll, pues, bueno, pues se parla, se discute, i bueno, una vegada que l'Ajuntament va dir no, pues que vagi una persona d'aquest, un interlocutor, un mediador d'aquests, va ser pitjor. O sea, vull dir que la nostra peculiaritat és que nosaltres treballem per fer coses per la Floresta, i clar, nosaltres volem avançar, no estar d'ahí, que allò s'està quedant com un cul de sac. No saben nosaltres, perquè la plana està el mateix.
Sí, sí.
Perquè sembla que no arriba. I ens costa molt arribar a solucionar tots els temes que tenim pendents allà.
Jo voldria fer un moment en qüestió de visió política, no? D'impacte, de conseqüències polítiques. Tu que ets d'allà potser ho has viscut més, no?, de primera mà. Quines conseqüències quin impacte pot tenir de cara a un partit polític? Perquè a mi em sembla que hi ha un partit polític aquí a Sant Cugat que és el que queda pitjor en tot aquest embolic que s'ha creat, que és justament la CUP, que és el president del barri, és Marco Simarro, de la CUP, i el regidor de Participació i Barris és Oriol Sánchez, també de la CUP. Tenint en compte, no, que la Floresta sempre ha sigut una ha tingut una particularitat, no, potser molt d'autonomia, d'independència, una mica més rebel, podríem dir, la Floresta rebel, això normalment abocava molt, potser, molt vot a la CUP. Ara mateix no tinc les dades, però em vol sonar que és així, que ja era un nucli dur d'això. Això pot tenir unes conseqüències de cara a 4 mesos de les eleccions, tota aquesta frustració que s'ha generat en aquest barri?
Bueno, jo no crec que sigui tant. Jo no crec que sigui, home, alguna afectació, hi haurà gent que la afecte. Però de tota manera...
Decepcionada,
Alguna gent sí, que sí, suposo que estarà decepcionada. Però no crec que la cosa varie tant. O sigui, el vot de la Floresta, hi ha que tenir en compte també de que, bueno, que la CUP sembla que només ha sigut les dues últimes vegades o tres la que ha tingut més força allà. Perquè abans havia estat Esquerra, havien guanyat, havia estat la Convergència, havien guanyat. O sigui que vull dir...
Per això em sonava que la Floresta...
Però, sí, però que ara sí, ara últimament estava la CUP allà. Jo no crec que sigui solo de la CUP. La CUP, sí, clar, perquè està el representant, que està el Marco, que està allà, que és el regidor del barri. Però això és accessible a tot l'Ajuntament. No és solament això a los partits polítics. Tant, ja t'he dit que abans que Esquerra, quan l'Esquerra Republicana no s'han reunit, jo suposo que també tindrà algo de part d'aquesta situació. I el PSC també.
Potser es vol deixar cama.
Em sembla que potser la solució seria muntar-vos un partit, la Floresta independent, i presentar-vos a les eleccions.
No? Bueno,
ja n'hi haurà prou de partits.
Bueno, sí, no estaria malament.
Bueno,
ja. No
trauria regidors i els robaria vots als altres partits.
No.
Ja tenen... Bueno, pues ja...
Home, però això és l'antipolítica.
No és el nostre plantejament de moment. Bueno, no hem discutit això a la plataforma.
Jo deixo anar.
Jo crec que si es planteja com un tema identitari anem malament. Us creu dir poble quan voleu, els de Sabadell es diuen vila i parlen del seu ajuntament quan és un MD, a mi això m'és igual, però crec que és un mal enfoc. S'ha de fer un enfoc en termes de desconcentració administrativa, que és del que estem parlant, centrar el tema en els termes d'allò. Segon, hem d'entendre la dificultat de la desconcentració administrativa. Implica no només voluntat política a fer més complexos processos i alentir els processos administratius. Jo he viscut de molt a prop els Consells de Participació. Hem passat 4 anys al Consell de Participació de Cultura renovant el reglament. Jo deia, no cal renovar el reglament, hem d'aplicar el que tenim. O sigui, en aquests moments és que el reglament de desconcentració dels Consells de Districte del Barri no s'aplica en la seva totalitat. No s'aplica en la seva totalitat. Aquesta és la queixa, no? Si s'apliqués tal com està concebut... Per tant, jo crec que us heu de centrar en coses molt concretes, no. Molt concretes, no divagar, i que després es compleixin, perquè repeteixo, no és un problema de voluntat política, i entenc que els que estan a l'Ajuntament són els dolents de la pel·lícula, perquè són els que han de lidar aquests moments amb la vostra proposta. Ha de ser algo molt concret, factible, controlable i fiscalitzable. Ja sabem, no us perdeu pels núvols.
No, 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 no us perdem pels núvols. Ja sabem que això és com una marató. Vas treballar, i tenim molt clar que nosaltres el que volem administrativament, que nosaltres podem decidir sobre els recursos. Mira, te poso un exemple.
Digue.
La brigada d'obres.
Claríssim.
Està claríssim això, no? Per què nosaltres, jo personalment he demanat en algun consell i he demanat en alguna reunió que hem tingut, per què a la Floresta no hi ha... jo no vull dir que la brigada d'obra de l'Ajuntament de Sagua estigui allà, però que tinguin dues o tres persones...
Claríssim, està clar.
I per què no se nos da? Per què? Cuando, la facilitat aquesta que hi ha un problema, arriba la brigada, lo fa, ja està, pum, sí, no tens que fer una instància...
És un dels
demanar,
exemples més clars.
Exactament.
És un dels exemples
bueno,
més
pues,
clars.
Totes les coses són igual. Anem a discutir els temes concrets, anem a discutir les competències que tenim i anem treballant, però que costa una cosa. Bueno, i tu ho saps de sobre, la quantitat de gent de la Floresta que ve aquí a Sant Cugat i treballa, està incrustada dintre de la societat de Sant Cugat,
sí,
en tot els ambients, eh? Hi ha molta gent. No estem desplaçats, no volem desplaçar, això que quede clar. Ara, el que sí que volem és que això sigui factible. Que pugui que, bueno, que no arriben demà, pues demà passar, però sentem les bases ara per poder seguir treballant i millorar el que és, no solament nosaltres, sinó tots els barris de Sant Cugat. Per això he dit abans que la ciutat, tal i com va, acabaran cedint les competències als districtes, perquè des del centralisme no se pot arribar a tot lloc i sempre tindran problemes.
Molt bé. I encara som molt concrets a la brigada, potser seria el més significatiu, no?
Sí.
Perquè és una feina del dia a dia.
Sí, del dia a dia, sí.
D'estar allà a sobre i de veure els forats.
I no està constantment demanant.
Però jo crec que us heu de centrar les coses concretes a partir de les necessitats.
No, ja les tenim, les coses concretes.
Bueno, quan
estic
parlant
des
de fora,
quan... Sí, ja.
No, a partir de les necessitats reals del Forest, eh?
Ja ho tenim molt clar.
Ja ho sé que ho teniu clar, però
deixa'm dir-ho. Ah, sí, home,
doncs en seguirem parlant, perquè, com dius, és un tema que serà llarg i anirà sortint en altres...
Va, que en 12 minuts.
Vinga, va. Doncs parlem d'un altre tema aquí, canviem, trenquem absolutament de tema, i és un tema segurament més genèric, que és l'ús dels mòbils dins de les aules, en especial als instituts, que és quan comencen els joves a fer-lo servir. A Cugat Media aquest dilluns vam publicar un reportatge sobre el tema i vam estar preguntant a molts instituts, tant públics, concertats com privats, i ens va sorprendre un detall que és... evidentment a l'aula no es poden fer servir tret que sigui per alguna activitat lectiva, això és evident, però només en els concertats i privats es requisa el mòbil, és a dir, quan entren per la porta han de donar el mòbil i els hi tornen quan surten per la porta, és a dir, no es pot fer servir entre classes, no es pot fer servir a l'hora del pati, i en canvi els públics en aquest cas sí, de Sant Cugat i vam consultar bastant, o sigui, més o menys creiem que és així. Llavors, bueno, una mica què en creieu, com estandarditzat que és a partir dels 12, quan entren a primer d'ESO, que el nen ja té, el nen o nena, ja té mòbil, i la gestió d'això, és a dir, el nen no és madur encara, i sabem el que passa. Jo tinc fills en aquesta edat i ho sé, però com que els tertulians sou vosaltres, comencem amb la Mariona, que té una filla de l'edat, exacte.
Sí. I em sembla que estem igual, Albert, o sigui que parlaré una mica també per tu.
Correcte.
Bueno, els mòbils tenen els seus pros i els seus contres. Els primers que passem a parlar-ho som els pares, perquè en el moment en què el nen o la nena va sol a l'institut, vol anar sol per Sant Cugat, vol anar a nosaltres, ens sentim més segurs si porta el mòbil per qualsevol cosa, i aleshores els hi acabem regalant el mòbil. El mòbil es converteix de seguida en un apèndix del nen, o sigui, i de cop veus que, bueno, doncs que en fan bon ús, però també en fan mal ús, no? La meva filla va a Arnau Cadell, i a nosaltres, a primer i segon, no hi havia cap mena de restricció respecte al mòbil, per tant, la nena sortia al pati i es dedicava a parlar amb el mòbil i fer ús del mòbil, que no és que parlin, perquè ells no parlen pel mòbil, fan de tot amb el mòbil menys parlar. Aleshores feien aquells vídeos als TikToks i tal, i era un tipus de distracció que estava basada en el mòbil. Ens van fer una enquesta als pares i els fills, diguéssim, sobre l'ús del mòbil, i per votació suposo que va guanyar que no hi hagués mòbil a l'escola. I aleshores, ells no poden utilitzar el mòbil a menys que no ho puguin fer per una activitat que estan fent a l'escola, i al pati tampoc. I en el moment en què els enganxen, perquè com que no els hi requisen, en el moment que els enganxen fent servir el mòbil al pati o no sé què, si algun professor els veu, els hi retiren el mòbil i els expulsen un dia. O sigui, poca broma, no? O sigui, el càstig és bo. Jo sóc partidària de que no tingués mòbil, diguéssim, fins que no sortís per la porta de l'institut, mai, no? Perquè jo crec que la relació que pugui tenir ella amb els seus companys és tan diferent amb mòbil que sense mòbil, és aberrant, la diferència. I tu saps, Albert, o sigui, la diferència d'un nen adolescent, que potser coincideix amb el canvi de la infantesa a l'adolescència, però el canvi d'un nano des que té mòbil, o sigui, abans de tenir mòbil, a tenir mòbil és aberrant, o sigui, a mi desapareix la interacció, desapareix moltes coses, perquè entren en un altre món, no? I això és molt perillós, o sigui, que jo estic contenta de que hagis pres aquesta decisió a l'institut, i la veritat és que el restringiria per moltes altres coses, però bueno.
Això és més complicat.
Jo m'agafo el que he dit al final, jo no tinc fills, no tinc nens, però tinc filloles, i he viscut el tema del mòbil, és una plaga, és una lepra, vull dir que jo crec que a dintre i fora de l'escola. Jo estic d'acord amb el que diu ella, la interconnexió, sobretot a l'escola, amb els mestres, amb els teus companys. Ostres, és un ambient molt concret que l'has de viure. Jo quan vaig al tren i veig, ostres, que dels 10 que estem allà, sóc l'únic que no estic amb el mòbil, no, que dic. Tu vas al tren, hi ha gent que puja al tren i no sap qui porta al costat. No sap qui porta al costat, probablement està connectat amb Nova Guinea, Papua o jugant i tal i qual. Interconnecti una mica amb el seu... A mi que m'agrada ser xafarder i veure què fan els allò i tal i qual, i no? Inclús mirar per la finestra i tal. Jo crec que el mòbil és la fase prèvia a l'autisme, perquè vull dir, i jo crec que a l'escola és per disfrutar-la, no? Com dius tu, no?
Bueno, és on interactuen amb nanos de la seva edat.
Sí, i després tant... amb els mestres a l'aula, no? Que és el que toca, no?
I que són reals, perquè hi ha nanos que interactuen amb nanos que no coneixen, que aquest és un altre dels perills, diguéssim, que hi ha, bueno, pel món, que és que comencen a parlar amb gent que no coneixen.
No dic res més.
No, sí, això... Bueno, jo tampoc tinc... Bueno, tinc nens, però... Estan una mica lluny d'aquí, no? I al meu fill no he tingut el problema aquest, però sí que és un problema gros, perquè jo entenc, o sigui, que jo no tenia els mòbils, en aquell temps no hi ha mòbil al col·legi, i jo me recordo que tothom jugava al pati, estaven tots, érem tots del mateix poble, però bueno, avui dia aquí lo bonic que seria con tota la gent que ha vingut de fora i los patis i tot, interrelacionar-se entre tots allà, que cadascú és d'un pensament d'un país.
Sí, però sense relliscar, eh?
Sense relliscar, sense regar la vista. Pues això seria molt bonic, i això no tenia, avui dia hi ha una dependència bestial de los crios del mòbil. I no los creo, com deia el Jordi, vas al tren i ja, bueno, si agafes un que va llegint un llibre, ja, uf, allò diu, ah, que bicho más raro hi ha aquí, no? I quan després hi ha un altre, que bueno, aquest ja comença a parlar per el mòbil, t'entera de tot.
De tot, recordem que aquest home és un mòbil dependent, eh?
Sí,
és que... En moderació, no. Eh? Jo he sortit de casa, allà, per anar a la zona, a mig camí, i tornat. I anat a Barcelona, he tornat a Barcelona, no m'ha trucat ningú, m'entens?
Sí, sí. No. Avui en dia són tots dependents del mòbil. Jo també me lo deixé a casa i he tornat. Sí, sí. A la Floresta, quan arribo a l'estació i no m'ha sonat, i pip, a darrere una altra vegada. Sí, perquè ja estàs discrecionat, estàs, diu, és que estic pendent que me truque, que me diguin què passa.
No, o per si cas.
O per si cas, exactament, sí. Però no,
un dels grans problemes d'això, sí, és el... que som un mal exemple, els pares,
eh? Sí,
llavors,
sí.
I és un símptoma de gran, no? Abans el nen fumava d'hora perquè volia sentir-se gran perquè veia que els pares fumaven. Doncs jo crec que ara veuen el mòbil i ara volen, se senten grans perquè tenen ara, el mòbil igual que els pares.
Totalment, eres molt frapant quan... bueno, hi ha psicòlegs que ho treballen, diu... nens o nens petits que diuen, jo si estic 30 segons que no m'hi miren un missatge amb el mòbil em poso nerviós. Hòstia, quan arribes a casa i dius, ui, anem malament. Digues algo, nen.
És que estic molt d'acord amb tot el que heu dit i tinc poc més a afegir, realment. Em sembla que és una realitat molt dura conviure i només traslladar tot l'escalf i una abraçada al professorat perquè ho té complicadíssim per donar classe quan la meitat està fent el tiqui-tiqui amb el mòbil. Per tant, crec que la millor proposta, no, seria aquesta, no? Que a l'entrada del col·le hi hagués una safata i deixar tots els mòbils allà i a la sortida recuperar-los. Això no passarà, o crec que és molt casos molt comptats on puguin arribar a passar.
Crec que les públiques...
Estem parlant de mons utòpics i, per tant, pues, és una realitat, això, com he dit, que s'ha de conviure, s'ha d'aprendre a conviure i ja està.
Sí, no, i això els pares que jo diria, bueno, no és perquè estigui, per si passa qualsevol cosa, que me truque seguida. Bueno, si a un nen li passa qualsevol cosa en el col·legi, els mestres ja trucarà als pares, no?
Maneres, no és un problema només dels mestres, perquè, a veure, dels pares... Perquè si a casa els pares li deixen que porti el mòbil a tota hora, al col·le, i per què no puc fer-ho al col·le? Jo crec que és una responsabilitat de tota la societat.
No, jo faria una comparativa amb quan nosaltres érem petits. Jo recordo que la tele va fer la mateixa... Va generar el mateix impacte.
Es va deixar de parlar.
Es va deixar de sortir al carrer a jugar.
I de parlar a les cases.
Exacte, i per tant, jo crec que hem substituït una cosa per l'altra, vale? I a més no hi hem posat límits, I a sobre, el mòbil ens ofereix una ventana tall absolutament immens de tot, d'activitats, d'oci, de relacions, de tot.
I a l'abast de la mà.
A mi em feia molta pena quan, com que jo vaig amb tren cada dia de la meva vida des de fa 30 anys a Barcelona, a mi em feia molta pena deixar de veure la gent que llegia diaris, no?
Sí.
I ara he entès que hi ha molta gent que va llegint el diari amb mòbil. Per tant, la meva filla llegeix amb el mòbil. I per tant, dic, bueno... Hi ha alguna cosa que hem mantingut que
no,
és això, no?
No puc. Per mi, impossible. Llegir el diari al mòbil, no.
No, jo tampoc, però això és una opció especial.
Jo tinc que passar fulla. Jo m'agafo cada dia d'ara, jo tinc que passar fulla perquè no...
Bueno, ets un romàntic.
Sí, jo continuo igual. Jo cada dia.
A mi passen els llibres, sóc incapaç de un llibre digital. M'agrada tenir-los a la prestatgeria.
I jo els llibres, o sigui, jo digital, res.
És que tu no saps exactament la persona que està amb el mòbil i què està fent.
Bueno,
pot estar des de llegir el diari, des de jugar a no sé què, des d'un link que l'han enviat no sé què, un missatge...
Tota l'hora.
Són mil coses.
Sí, mil coses.
El que dèiem abans dels pares, que som els primers que volem estar... Què fa el nen i tal. L'altre dia em va passar una cosa amb el petit, que encara no té mòbil, va a 5è de primària. El passo a buscar per un punt, ell surt de l'escola, així jo no he d'aparcar, i el passo a buscar per un punt a mig camí. Hi havia una manifestació... No podia passar, els policies no em podien passar, i ell és molt patidor, dic, no el puc avisar, que estic arribant tard, i em vaig angoixar 10 minuts, que no va ser res, perquè llavors em va dir que ell va veure que hi havia la manifestació i que ja sabia que arribaria tard, però jo aquells 10 minuts ho vaig passar fatal perquè no el podia avisar. Per tant, la culpa és de tots.
Bueno, és que els electrodomèstics ens creen, ens faciliten la vida, diguem-ne, entre cometes, però ens creen una dependència. Un cop l'has fet teu, imagina que diguéssim, eliminem les neveres, no tindreu aigua calenta per dutxar-vos. És que, clar, ja...
Però fixa...
Quan genera una necessitat, ja estem fotuts.
Fixa el crió la reacció que va dir, no, jo ho sé que vindria estant perquè hi ha la mani. O sigui, ell estava tranquil, eh?
Ell estava tranquil. Però ell és molt patidor i jo pensava, ho estarà passant malament, i realment l'únic que ho passava malament
m'ensenya. Com allò, Albert, que ara penses, com quedàvem quan érem joves? Com ho fèiem? No ens enviàvem, que arribo tard, què fèiem?
Un
telèfon que estava a casa, a tal hora, tal lloc, i ja està. I si apareixies bé, si no, també.
Sí, minuts, m'encenc.
I d'això només fa 25 anys.
Ja, és que...
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Hem acabat parlant de mòbils i de la vida quotidiana, que això és una lluita constant, i els que tenim pares, fills adolescents, els que són pares de fills adolescents, ho sabem. Moltíssimes gràcies a tots quatre per ser aquí. I els oients, ja ho saben, recordeu, cada dimarts i cada dijous, a 9:15 del matí, a la 91.5 de l'FM, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom, moltes gràcies.
Ara passem per caixa, no?
Ara passem per caixa.